El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
El nombre de persones que s'acullen a la llei de la segona oportunitat va en increment des dels canvis legislatius que es van fer al setembre de l'any passat. De fet, segons dades de l'empresa especialitzada Reparatu Deuda, en l'últim trimestre de 2022 el nombre de concursos presentats va créixer en un 40%, assegurant fins i tot que arreu de l'Estat s'hi han acollit ja 4.500 persones. Parlem a aquesta hora d'aquesta legislació, fem primer conversant amb l'advocat expert en la llei de la segona oportunitat i també advocat del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, en Jaume Rocabert. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia.
Comencem pel principi, perquè els oients que vagin una mica perduts. La llei de la segona oportunitat exactament què és? De què estem parlant?
Mira, la llei de la segona oportunitat és com es coneix popularment un procediment que és absolutament judicial, en el qual les persones doncs, que estan en una situació d'endeutament important i que no poden fer front als seus deutes, doncs, i se reuneixen unes... determinats requisits i també el tipus de deute que tenen, doncs és els que entra dintre dels paràmetres de la llei, doncs pot ser perdonat o exonerat, com diu la llei, i per tant els creditors doncs ja no podran veure satisfets aquests crèdits i el deutor doncs, queda alliberat d'aquest lastre que no podrà pagar en principi doncs mai degut a la quantitat de diners que pot deure i també en funció dels seus ingressos i li permet doncs, això tenir una segona oportunitat per començar des de zero i poder, i no tindrà que estar ni treballant a la clandestinitat ni patint perquè si agafa una feina, si es compra algú, li puguin prendre.
Perquè exactament, tots plegats si ens hi podríem acollir, aquesta llei de la segona oportunitat, és a dir, té uns requisits molt complexos?
No, la veritat és que els requisits són senzills. Simplement, heu de pensar en sentit comú, és a dir, la llei parla de que se li donarà el perdó als deutes a les persones de bona fe. Doncs persones de bona fe, per entendre'ns, doncs són aquelles que no tenen antecedents penals, que no han sigut sancionats administrativament amb infraccions molt greus, persones doncs, que no hagin estat ficades en concursos d'empreses, estic parlant, per exemple, d'un administrador d'una societat en què l'empresa la van declarar en concurs i aquest concurs es va declarar, per exemple, culpable, i per tant li van derivar amb ell responsabilitat, no? Tot això serien gent que no podria acollir-se a aquest tipus de llei, és a dir, a qui se li perdona és aquella persona doncs, bueno, que ha acabat en una situació d'endeutament generalitzat, que no pot fer front de manera normal als seus deutes i que per molt esforç que hi faci doncs no arriba a poder satisfer aquests creditors i a més no té possibilitat de sacar el cap perquè no arriba, no, o sigui, és a dir, i que sigui fortuïta, és a dir, que aquest endeutament que té ha sigut causat per la mala sort, perquè va intentar fer una empresa que no va anar bé, penseu en els casos que hi ha hagut de tancament de restauració, derivat també de la crisi del Covid, és a dir, són causes que no són, diguéssim, doloses, no són provocades per la mateixa persona, sinó fruit de l'emprenedoria, d'una activitat empresarial doncs, que no ha anat bé, però no per això l'hem de castigar, no? Hem d'aprendre dels errors i que l'error és bo.
Mm-hmm. Clar, i en aquest sentit, per tant, crec que en els últims temps hi ha hagut algunes modificacions, no?, que fan doncs, que ara mateix realment cada vegada hi hagi més persones que busquin acollir-se a aquesta legislació, no?
Sí, clar, aquest és un procediment que, evidentment, ja podeu pensar que les entitats bancàries, que són les principals patidores, diguem, d'aquesta llei, no? Perquè és la majoria de gent tenim finançament gràcies a les entitats bancàries, doncs són també elles les que veuen més volum de diners exonerats per part dels jutges a través d'aquest procediment. Doncs, clar, és un procediment que no interessava, una llei que no interessava doncs, que es divulgués molt, no? Hi ha coses que sentim cada dia doncs, pels mitjans de comunicació i aquesta llei doncs, no se'n parlava. I hi ha gent que encara avui, després de que es posés des de l'any 2015, encara no la coneix. Vosaltres mateixos m'esteu preguntant què és, què s'entén, perquè no hi ha hagut una gran divulgació d'aquesta llei. I la veritat és que és molt útil, i per això hi és. Vull dir, al final, és una llei que el que busca és poder reinsertar les persones, diguéssim, a la societat. És a dir, aquelles persones que anomenem morts civils, perquè són persones que estan, però que no poden tenir res en nom seu, no poden consumir, no poden pagar impostos perquè no generen ingressos, diguéssim, legals per poder fer front als impostos. És a dir, tota una sèrie de gent que tenim a la clandestinitat, doncs que hem de reinsertar, diguéssim, a la societat civil perquè puguin consumir, puguin pagar els seus impostos, puguin generar rentes. Al final és un plantejament egoista, no? Perquè l'Estat el que vol és que aquestes persones segueixin pagant impostos i que no es quedin fora del sistema, però és necessari perquè amb elles se'ls dona això, no? L'oportunitat de, escolta, et quedes net, i a partir d'aquí torna-ho a intentar. Vull dir, i ho pots fer tantes vegades com vulguis, parla de segona, però hi ha tercera, quarta, quinta, les que facin falta. I ja, sí que hi ha uns terminis en què no ho pots estar demanant cada any, però sí que cada 3 anys, 4, un, si es torna a trobar en la mateixa situació, és un empresari que no para de crear empreses, però no li van bé, doncs no per això se l'ha de castigar.
I per tant, el que hi ha al darrere no està en una llei per protegir béns immobiliaris, sinó, entenc, per protegir opcions personals que no han anat bé, no? Que han acabat en fallida i que això ha implicat el patrimoni propi. Estem parlant d'això?
Sí, ja, és una llei que tant serveix com als empresaris, tant autònoms com administradors d'empreses que s'han vist pues, afectats per les deutes de l'empresa, com per persones que són normals i corrents, treballadors que han anat endeutant-se perquè tenien una nòmina que els hi permetia pues, fer front a l'adquisició d'un vehicle, a unes vacances, a un apartament pues, a la platja, han anat ficant-se en deutes i després les seves circumstàncies laborals han canviat per causes alienes amb ells, per exemple, el tancament de l'empresa, un atur, o qualsevol, o la incapacitat per treballar, és a dir, que et trobis en una situació de salut que no et permeti generar aquells ingressos que abans podies generar, i clar, t'ha canviat la vida, et canvia tot, no? I tu tenies uns deutes que podies anar assumint i de cop passes a una situació involuntària que no les pots assumir, no? Aquestes persones també són destinatàries d'aquesta llei.
Per tant, al final, és aquesta segona oportunitat, no? Aquesta reinserció de les persones a la societat. Jo deia que darrerament ens sentim parlar més. Hi ha hagut algun canvi legislatiu, alguna motivació que faci que estigui creixent la demanda per acollir-se en aquesta legislació?
Sí. La veritat és que des del setembre de l'any passat vam tenir una modificació molt important de la llei. Va simplificar molt més els tràmits, si bé també va servir per endurir i deixar clares certs punts que amb l'anterior llei doncs eren més dubtosos o interpretables, sobretot amb el que afecta el crèdit públic, és a dir, aquells deutes que tenim, per exemple, amb Hisenda o en l'estat social, que s'han vist reforçats en el sentit que aquests sí que tenen uns requisits diferents per ser perdonats o inclús es pot afirmar doncs, que avui en dia és molt difícil poder perdonar deute públic. És a dir, doncs aquesta llei va entrar en vigor el 26 de setembre i va eliminar doncs, figures com el mediador concursal que abans havíem d'acudir prèviament, s'havia de fer uns passos a la notaria, tot era una mica més llarg i engorrós. Ara, sobretot, les persones que no tenen cap tipus de bé, que només tenen la seva nòmina, que ja ho han perdut tot, jo us poso, per exemple, un cas molt típic que em trobo jo, són persones que no van pagar la hipoteca, no podien pagar-la, van perdre la seva vivenda i encara els hi va quedar un pico. No? Un pico que no van poder cobrir amb la subhasta de la vivenda. Doncs en aquests casos, aquest pico, que són gent que ja ho ha perdut tot, és a dir, és evident que ja han liquidat tot el seu patrimoni, tot i així no ha sigut possible liquidar els deutes, i per tant són mereixedors del perdó del deute. Aquest és un cas paradigmàtic. No? Les persones que no tenen cap tipus de bé tenen un procés molt ràpid, que inclús el despatx, si podem dir que en 3-4 mesos poden, des que s'inicia, poden obtenir el perdó judicial dels deutes.
Uh-huh. Per tant, un procediment relativament ràpid, tenint en compte com funciona la justícia.
És molt ràpid i m'hauria agradat poder veure realment quant de ràpid era. El que passa que estem patint vagues a l'administració de justícia des de començaments d'any, primer van ser els lletrats de l'administració de justícia, ara són els funcionaris, i a partir del 17 de maig crec que hi ha convocada una de jutges, que si no s'arregla... Doncs clar, tot això, en un moment en què hi ha la justícia de per si lenta, doncs està fent endarrerir molt, no? Però en circumstàncies normals, jo el que li dic als meus clients és que és un procediment que no hauria de durar més de 6 mesos.
I realment s'està notant aquest increment de la demanda des del setembre, és a dir, que cada vegada venen més persones a demanar doncs, poder-se acollir en aquesta legislació?
Sí, que jo ho he notat moltíssim. No sé per què, però sí que és veritat que hi ha un boca pues més ràpid. La veritat és que, clar, la llei, el que és el sistema segona oportunitat per a persones físiques, qualsevol persona, està des del 2015. Jo crec que ara s'ha despertat, diguéssim, aquell boca a boca, el tema de també els advocats coneixen més aquesta llei perquè és un tema molt especialitzat, estem parlant de dret concursal, que és una matèria molt específica dintre també dels que ens dediquem a l'abogacia, no? I tot això jo crec que va despertant ara, després de, doncs això, 8 anys de segona oportunitat, i ara és quan ha arribat o està arribant al gran públic. És a dir, hi ha molta gent que s'interessa, hi ha gent que malauradament un cop examinat doncs, la seva situació doncs, no resulta viable o no resulta recomanable iniciar un procés, però normalment en el 80% dels casos és viable, i et diria que en el 98% dels casos d'aquests que entren acabaran amb el perdó dels deutes. És a dir, la llei està pensada per perdonar, no tindria sentit una llei que es parla d'una llei destinada a perdonar els deutes, doncs que fos l'excepció, no el perdó. No, l'excepció és el denegar el perdó. Sí. Lo normal serà que acabis amb el deute perdonat.
I, per tant, entenc que també hi ha sensibilitat per part dels jutges, no?, perquè això sigui així. És a dir, la legislació ho acompanya, però aquesta part d'interpretació, sí, que sempre existeix, no?, en una sentència judicial, sí, també té aquesta part de sensibilitat.
Sí, de fet, és el que us comentava. O sigui, els jutges apliquen i han entès perfectament que aquesta llei té com a finalitat perdonar els deutes a la gent. És a dir, el que no seria normal és que s'arbitri una llei per, precisament per quedar-te igual que estàs. Aquesta llei persegueix aquesta finalitat i els jutges la volen aplicar i, de fet, són ells els que fins ara feien d'intèrprets per ampliar aquestes possibilitats de perdó. I és el legislador, no?, els nostres polítics que ens fan les lleis, doncs qui posava límits, no?, a quan s'havia d'extendre el perdó, no? De seguida, en aquesta nova llei han procurat reforçar moltíssim el crèdit públic, molt, i a canvi doncs ha facilitat el perdó de deutes que abans, doncs, bueno, havíem de pagar un 15% almenys, no, ara és 100% exoneració en tot. És a dir, la llei parla de que les persones tenen dret a la plena exoneració dels seus deutes, el ple perdó, diguéssim, i llavors comencen les excepcions. Però les excepcions, ja dic, es queden molt, molt concretades en el que és el crèdit públic, bàsicament, i, evidentment, per exemple, una multa administrativa molt greu, doncs tampoc serà mereixedor de que es pugui perdonar aquest deute, no? I també, per exemple, jo, si és una persona que està divorciada i passa aliments als seus fills, que no pensi que aquests aliments, per exemple, es poden perdonar. Aquest és un deute, per exemple, la llei deixa ben clar que no es pot perdonar.
Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos explicat a tot plegat el Jaume Rocavert, advocat expert en la llei de la segona oportunitat del Col·legi d'Advocacia de Sabadell. Gràcies, que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I el que farem en els pròxims minuts és conèixer un cas concret, el de la Maria Montaña Fuentes, veïna de Sabadell, i aquí l'octubre del 2022 li van cancel·lar un deute per valor de 32.500 euros. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, buenos días.
Maria, quin era el teu cas?
Pues que, bueno, que me divorcié y, bueno, me he quedado muchas deudas y no podía pagarlas porque en mi casa solo teníamos mi sueldo. Y entonces escuché lo de la repara tu deuda y, bueno, y fui, me informé y, bueno, hasta aquí.
Uh-huh. I, per tant, els teus deutes sortien de, entenc, de eren d'habitatges, eren d'alguns crèdits, de què tenies aquests deutes?
Pues algunos préstamos que pedí para poder ir tirando y luego, pues, tuve que dejar de pagar la vivienda porque si no, mis hijos y yo no comíamos.
Y al proceso.
Y claro, me interesaba también más pagar la luz, el agua y todo eso.
Claro, porque te vas quedar sola amb les criatures.
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Y claro, obviamente, los números no sortían, ¿no? Habían de
sortir. No, claro, luego mi hija fue a la universidad, yo a mí no me llegaba, entonces tuve que pedir un préstamo y mi hijo se marchó al ejército y cosas así, entonces todo eso costaba dinero.
Uh-huh. Y llavors.
Y bueno. Dime.
Tu arribes a una situació, entenc, ja molt més complicada, no?, en què ja fa temps que no has pogut pagar la hipoteca. T'arriben fins i tot a prendre la casa o no arriba a aquest extrem?
No, llegué a un acuerdo con el banco. Uh-huh. Llegué a un acuerdo con el banco, bueno, me lo propusieron ellos, que como vieron que no podía pagarla y vieron que no me llegaba el sueldo, entonces me propusieron que ellos me pagaban el piso, todo lo que se debía y lo que quedaba por pagar, y a cambio me hacían un alquiler social. Y entonces, bueno, pues lo acepté y yo ahora mismo todavía estoy pagando un alquiler social.
Uh-huh. I aquí és on entra, entenc, en aquest cas, en el teu cas, a reparar tu deuda. Tu vas allà, expliques la teva situació i quan l'expliques, sí, què et diuen?
Bueno, me explicaron lo que había, que la mayoría de los casos se solucionaban. Y bueno, tuve que pagarles algo, pero me pusieron mucha facilidad para pagar. Lo pude pagar y, bueno, y luego a esperar. Sí que es cierto que he estado unos cuantos años, porque los juzgados de Sabadell van muy lentos, y entonces, bueno, al final salió a mi favor y, bueno, la cosa ya ha cambiado.
Clar, a favor, doncs, de cancel·lar aquest deute per valor de 32.500 euros, que entenc que sortia, sí, d'aquests diferents crèdits que havies anat demanant per poder anar sobrevivint, no?
Sí, claro. Entonces, a mí me pusieron una administradora concursal, que la verdad que tampoco puedo tener queja con ella, que entonces dejaba un tanto de mi nómina para que se quedara en el banco para luego ellos pagar una parte de lo que se debía, ¿vale? Y lo otro, pues me lo quedaba para, pues, para vivir.
I ara, amb aquest deute condonat, quines sensacions tens? És a dir, el fet que et diguin, doncs, que ja no deus aquests 32.500 euros, quines sensacions et queden?
Más que nada no es el que debas eso, es que los, claro, los que quieren cobrar no te dejan ni respirar, ¿vale? Entonces la sensación, pues, es muy buena. A mí eso me ha causado un alivio muy grande porque, claro, la situación ahora ha cambiado mucho. Entonces, la verdad que es una tranquilidad.
Clar, perquè entenc que, clar, t'ha canviat radicalment, d'una banda, perquè ja no reps, entenc que eren trucades, no?
Bueno, no creas que todavía son muy pesados, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, yo los voy bloqueando y ya está. Aunque les des explicaciones, no lo entienden, ¿no? Entonces, bueno.
I ara tens la sensació que en aquest moment i en aquest context i amb el deute, doncs, ja, diguéssim, condonat, pots tirar endavant, ja començar de zero, per dir-ho d'alguna manera?
Sí, representa que yo ahora he comenzado de cero. Entonces, bueno, quieras o no, ahora pues puedo vivir. No quiere decir que pueda derrochar dinero, pero puedo vivir. Y yo con eso tengo suficiente, aunque no tenga dinero de sobra para guardar, ¿sabes? Bueno, yo mientras que pueda ir viviendo y pagando, por ejemplo, la luz, el agua, el teléfono, el piso, ¿no? Entonces yo con eso, para mí eso es vivir.
Clar, deies però que el procediment no és tan ràpid. Quan has trigat en poder tenir la teva situació resolta?
Pues mira, yo te diría que al menos 4 años. Es que exactamente no lo sé, yo creo que está entre 4 y 5, pero ya te digo que la última parte más bien ha sido por los juzgados, porque los de aquí de Sabadell, verdad, que están muy abarrotados y van lentos.
Perquè ens deien que el procediment podia arribar a ser bastant ràpid, no? Que en 3-4 mesos podia estar la situació resolta.
Bueno, yo conozco a una persona que también lo hizo y estuvo 1 año nada más, ¿eh? Luego, si hay alguien más que haya tardado menos, ya no lo sé.
¿Y com vas conèixer que existia aquesta llei de la segona oportunitat?
En la tele. Lo escuché en la tele, cogí el número y llamé. Y ya está, y luego ya me dieron cita, fui, me explicaron todo muy bien, y bueno, y ya te digo que bien.
Per tant, una situació que ha canviat radicalment, la teva, des que has pogut, doncs, condonar aquest deute. Entenc que ara, si tu vols demanar un crèdit o el que sigui, això no figura en el teu historial, o sí que figura?
No, representa que yo ya no estoy en la lista de morosos, entonces si yo quisiera pedir un préstamo, pues no habría ningún problema, porque estoy fuera de la lista de morosos ya.
I tu segueixes treballant amb normalitat, entenc que has estat treballant durant tot aquest procés, no?, pel que explicaves.
Sí, claro, es que para poder vivir hay que trabajar.
Sí, no, però vull dir que el teu cas no és d'aquell d'una persona que s'hagi quedat a l'atur, no?, sinó que és un cas de que tal com estan les coses a dia d'avui, costa molt viure amb un sol sou, no?
Sí, cuesta mucho, porque a ver, cuenta que en mi casa éramos 3 bocas para comer, entonces, y además mi hijo come mucho, y entonces, bueno, y yo pensé que pagar lo esencial era pagar la luz, el agua y el gas para no quedarte sin esas necesidades, ¿no? Entonces yo tomé opciones, dije, no, digo, hay que tomar opciones y primero una cosa y luego la otra.
¿Y vas a estar molts mesos sense pagar la casa?
Pues sí, yo he estado años sin poder pagar,
Fins que va arribar aquest lloguer social que entenc que ara el pots assumir cada mes sense problemes, no?
Sí, sin problema. Yo la verdad es que el banco, pues también te puedo decir que en ese aspecto no se portó mal conmigo. Me podían haber quitado el piso perfectamente y ya está.
Doncs, Maria Montaña, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat el teu cas a Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.